Sentits. La cultura a Catalunya Informació.
Bona tarda. Avui us parlarem un cop més de llibres, referència obligada després que la nit de diumenge es van concedir a Barcelona dos dels premis literaris més prestigiosos, el Nadal i el Pla, en prosa catalana, organitzats per Destino. Anirem també al teatre. Pepe Rubianes vesteix el seu nou espectacle al Club Capitol, La Sonrisa Etíope, basat en les seves experiències a l'Àfrica, acompanyat aquesta vegada de 5 joves ballarines d'Etiòpia. I ens desplaçarem fins a Sant Feliu de Guíxols, a l'Alt Empordà, perquè arran de la visita del ministre de Cultura, César Antonio Molina, i de la baronessa Thyssen, s'ha confirmat que el monestir d'aquesta localitat empordanesa acollirà el futur centre d'art Thyssen-Bornemisza de pintura catalana. Dos noms engruixeixen ja la llarga llista de guardonats de dos dels premis literaris més prestigiosos, el Nadal, el més antic que s'atorga a l'Estat, i el Pla en prosa catalana que organitza l'editorial Destino i que es van entregar ahir a la nit. Francisco Casabella i Melcior Comas han guanyat respectivament els dos guardons en dues novel·les de temàtica ben diferent. D'una banda, Lo que sé de los vampiros, que fa un viatge a l'Europa del segle XVIII, i de l'altra, La batalla de Walter Stamm, un retrat sobre la lluita per la supervivència. Els dos autors han parlat avui sobre la seva obres. És un reportatge elaborat per Montse Camps i locutat per Núria Casanova.
És un llibre que se basa en dos fets, amb els fets més tràgics del segle XX, com són l'Holocaust i la Segona Guerra Mundial, no? És una novel·la trepidant i al mateix temps és una reflexió narrativa sobre temes importants.
Melcior Comas, mallorquí de 27 anys, amb una meteòrica carrera plena de premis que ja el consoliden com a autor important en català per l'eixir de la seva obra La batalla de Walter Stamm. Un jove estudiant berlinès, Walter Stamm, és el protagonista del llibre, un noi que ha de sobreviure primer en un camp de concentració nazi i després la crua batalla de Stalingrad. Una travessia per la supervivència on la víctima també es pot convertir en botxí que ajuda l'autor a parlar de temes com la capacitat humana per l'esperança i pel mal. La pregunta és obligada. Al final, quin dels dos conceptes preval?
El que preval, per sobre de tot, és la perplexitat al final de la novel·la. És la interrogació sobre la nostra capacitat d'assumir tot el que ha passat i fer-ne alguna cosa realment de profit, no? El segle XXI, que també estirà governat, pel que sembla, per la més gran racionalitat, però al mateix temps hi continuarà havent-hi la part irracional, bestial, present, no? Serà un segle tal vegada i tràgicament de contrastos, de contrastos molt radicals entre el que seria l'alta cultura i la capacitat humana per al mal i la barbària.
Francisco Casabella, flamant Premi Nadal, també mira el passat, però se'n va fins al segle XVIII. Allà situa els personatges de Lo que sé de los vampiros. El protagonista també és un noi que, en aquest cas, acompanya els jesuïtes expulsats d'Espanya i comença un viatge cap a ciutats com Roma o París. Allà es fa membre d'una societat marginal, integrada per filòsofs i artistes, que va de cort en cor per entretenir les classes superiors. Il·lustrats i aventurers amagats darrere màscares que a través dels seus elogis als poderosos aconseguien posar-los en evidència.
Pues me di cuenta que de alguna manera en todos ellos había una especie de un sustrato que los hacía muy modernos, o sea, que de alguna manera ellos seguían planteando cuestiones que ahora nos siguen interesando y lo hacían precisamente creando paradojas para adular a la clase poderosa. Y también fueron ellos los que de alguna manera sentaron las bases de los movimientos que hicieron tambalear a lo que en aquel momento era el poder.
Una novel·la que, en definitiva i en to tragicòmic, parla del vessant més fosc de la condició humana, i per això l'elecció del títol, Lo que sé de los vampiros.
Hacen una metáfora precisamente de que la condición humana, de alguna manera, lo que esconde es una especie de pecado original, que es el de las pasiones y la barbarie, y que esa manera de enmascararlas época tras época es lo que nos hace general no ser tan humanos como nos creemos que no somos.
El Club de la Memoria d'Eva Díaz és la novel·la finalista del Nadal, amb una obra sobre la República Espanyola que fa un exercici de recuperació de la memòria històrica.
Per veure.
Pepe Rubianes torna a ocupar l'escenari del Club Capitol, però aquesta vegada no ho fa sol. Rubianes s'ha inspirat en les aventures i desventures dels seus viatges a l'Àfrica per vestir el seu nou espectacle, La Sonrisa Etíope. Els monòlegs continuen en la base del muntatge, però en aquesta ocasió surt acompanyat de 5 joves ballarines d'Etiòpia que amenitzen i complementen les explicacions de l'actor gallec. En aquest reportatge, Rubianes explica com va crear i desenvolupar La Sonrisa Etíope. És un reportatge de Gonçal Calvo.
La idea nació, yo tenía que presentar el nuevo espectáculo después de casi 11 años de hacer el Rubianes solamente, y había pensado en hacer un homenaje a África, ¿no? Yo he recorrido África durante bastantes años de mi vida y recoger algunas anécdotas vividas en el continente y hacer así mis monólogos y mi historia. Entonces se me apareció el demonio en Addis Abeba, y eso que es un país profundamente cristiano ortodoxo, independiente de la iglesia copta. Fui a ver un espectáculo de danzas etíopes y aluciné. Con tanta gente en escena, hostia, es fuerte, ¿no? Para mí es fuerte, ¿no? Después de tantos años solos, ¿no? Pero me lo paso de putísima madre. Aparte, ellas son una gente maravillosa. Yo las he pretendido a todas. He sido rechazado. Claro, porque aquí el problema es que si te enrollas con una, ¿sabes? Ya la has liado, porque quiere más papel. En la obra explico el porqué de las bailarinas, y entonces no tiene casi nada que ver el monólogo con las coreografías. Yo he procurado intervenir en algunas, o sea, que no quede aquello monólogo, coreo, sino crear una pequeña historia con ellas. Incluso en una de las coreografías canto y bailo, sui generis, Tenía una historia de amor tremenda que viví en Addis Abeba. Me enamoré como un gato portugués, y entonces fue una historia con un final bastante surrealista y tremendo, ¿no? Porque tenía una cosa que está clara, que nosotras, que venimos de una zona del mundo, digamos así, avanzada, allá nos toman el pelo de la forma como ellos quieren, ¿no? Dicen que hay 7 maravillas, ¿no?, en el mundo. Yo pienso que la sonrisa de Etíope es la 8ª maravilla. Nunca en mi puñetera vida había visto una sonrisa tan bonita como la del pueblo etíope. Y además es un pueblo que, como bien sabéis, ha sido súper castigado por la historia, ¿no? Siempre están en guerras, historias y tal. Y yo siempre pensaba, digo, coño, un pueblo que sabe sonreír así es que es un gran pueblo. Nunca falta la sonrisa etíope, por muy jodida que esté la persona, ¿no? A pesar de que los monólogos son en mi onda y en mi movida, pero presentarlas a ellas, presentar qué bellinas que estas coreografías, y sobre todo un poco el mensaje del espectáculo, es que la llen viaje a Etiopía.
Para saborir.
El monestir de Sant Feliu de Guíxols acollirà el Centre d'Art Tissent Bornemisza de Pintura Catalana, que es preveu que es pugui obrir en un termini de 2 anys. L'acord s'ha anunciat avui després d'una reunió entre el ministre de Cultura, César Antonio Molina, Carmen Cervera, i l'alcalde de Sant Feliu. Ens ho explica Albert Requena.
El ministre de Cultura, la baronesa Thyssen, i l'alcalde de Sant Feliu han explicat que s'ha triat el monestir en comptes de l'antic hospital perquè permetrà revaloritzar el monument. El ministre ha destacat la importància del projecte i ha assegurat que permetrà cobrir un buit.
Por una parte habrá esa maravillosa colección que tiene la baronesa de pintura catalana, y lo hablábamos, de sobre todo del siglo XIX y de principios del XX, que va a cubrir un gran vacío, pero también habrá algunas salas de exposiciones temporales por donde irá circulando esa colaboración permanente con el resto de los museos estatales y, por supuesto, de Cataluña, ¿no?
L'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Pere Albó, ha afegit que partiran endavant el projecte compten amb els espais que oferirà l'antic Palau de l'Abat, cedit fa poc pel Bisbat de Girona.
Queda molt per treballar, queda molt per definir. És una feina, doncs, que hem de fer juntament amb els arquitectes, amb els tècnics, doncs, que desenvolupin els projectes museogràfics, museològics, però ens sembla, doncs, que aquesta és la millor opció per la ciutat. Per tirar endavant aquest projecte, contem, i contem molt, amb el que és aquest edifici emblemàtic, el Palau de l'Abat, que doncs, va cedir al bisbat no fa massa.
Per la seva banda, la baronesa Thyssen, propietària de la col·lecció pictòrica, ha indicat que a partir de l'espai de què es disposi es determinarà el nombre de quadres que se cediran.
Yo creo que sí, que esta vez vamos a seguir adelante y que se va a conseguir de que esta maravilla, que puede ser importantísimo para toda Cataluña, como ha dicho muy bien el señor ministro, y para España y para todas partes, porque primero todo este monasterio es impresionantemente bonito, importantísimo, se pondrá en realce. Y pasaremos en el Papa un poco más grandes de lo que estamos ahora, yo creo, por esta razón, porque es importantísimo el lugar.
El projecte també compta amb el suport de la Generalitat, tot i que a la reunió d'avui a Sant Feliu de Guíxols no hi ha assistit cap representant del govern català. Totes les parts s'han mostrat disposades a treballar perquè el projecte pugui ser una realitat d'aquí uns 2 anys.
Sentits, la cultura a Catalunya Informació.
El cercador d'internet Google, el més utilitzat pels internautes, té des d'avui un nou competidor. Es tracta de Wikisearch i funcionarà de manera similar a l'enciclopèdia online Wikipedia. El nou projecte intentarà competir amb el buscador de Google. Una tasca difícil d'assolir, ja que la quota de mercat de Google creix constantment i es distancia d'altres grans sistemes de recerca per internet. Wikisearch es basarà en les opinions dels usuaris per endreçar els resultats de la recerca. Està impulsat per Jimmy Wales, fundador de Wikipedia. I també us direm que Javier Bardem ha estat distingit pels crítics de Nova York. Bardem ha rebut, recordem-ho, aquesta matinada passada el Premi Cercle de Crítics al millor actor de repartiment pel seu paper a No Country for All Men dels germans Coen. L'actor es posa en la pell d'un psicòpata que comet una onada de crims a Texas durant els anys 60. La seva interpretació ha estat molt ben valorada als Estats Units i molts ja auguren que el nom de Bardem figurarà a la pròxima edició dels Oscars. Fins aquí els sentits d'avui. L'han fet possible, com sempre, Júlia Aparici al control, Marta Jerez a la producció, la secció de cultura dels informatius de Catalunya Ràdio i, a nom de tots ells, qui us ha parlat, l'Armínia Massana. Bona tarda i fins demà.